La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia, Alba!
Bon dia, Pep i companyia. Sabíeu que les flaones, també anomenades de Sant Pau, són pastes dolces farcides que es fan a l'Empordà des de l'edat mitjana? Tenen forma de mitja lluna, són cruixents i es farceixen de crema amb un toc de llimona i canyella. Tradicionals els dies de festa grossa, són ideals per esmorzar, berenar o com a postres ben especials.
Ben especials com qualsevol dia d'aquest estiu, acompanyades d'una bona copa de garnatxa de l'Empordà.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Divendres, família Fondaire. Avui tanquem la setmana amb un menú de festa major, música, rialles i una tertúlia que farà història. Que comenci el cap de setmana amb bon gust. I amb aquesta sintonia anem cap a Roda de Ter a veure què ens cuina avui la iaia Angeleta. Angeleta, bon dia.
Bon dia.
Escolteu, us agrada el salmó, a vos?
No, el salmó és el peix que m'agrada menys. No me'n compro mai perquè no m'agrada.
Però m'ha dit un ocellet que la gallineta sí que us agrada.
Sí, la gallineta m'agrada molt. Sí, sí, sí. La faig enfarinada, la paella l'oli ben calent, que queda ben rosseta, és molt bona.
Aquí, amb els peixos, només hi ha un problema, eh? Que són els que tenen espines.
Sí, però la gallineta no té espines.
És bona, és gustosa, aquesta.
Sí, m'agrada molt, sí, 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 m'agrada molt la gallineta.
I per berenar amb un bon tall de pa amb tomata, què? Menjar una gallineta fregida.
També, també, per berenar també és molt bo una llesta de pa torrat, sucat amb tomaca i una gallineta, un tall de gallineta d'aquesta de sobre, és un bon berenar.
Uf, que bo.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez de punt, que ens porta avui un altre plat de la cuina catalana i tres llocs on anar a gaudir-lo. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia. Mira, Pep, em poso dempeus per dir el plat. Avui parlem de la samfaina. Dempeus, eh?
Però per què t'aixeques igualment
perquè
després estàs a jupir?
Perquè ho estic gravant en vídeo.
Ah, molt bé. Ah, sí, és veritat.
I aleshores així després farem la gràcia.
Mira, doncs avui aquesta secció la farem mirant el vídeo.
Ostres, eh? No, que necessito mirar els papers. A veure, la samfaina. La samfaina és l'estiu posat en confitat, no? La
sí.
És l'estiu confitat.
Jo sempre dic que és la versió de la cassola de l'escalivada, gairebé.
Sí, és una confitura salada.
Un cosí germà.
La horta putxadeta posada a la cassola i endolcida amb els seus propis sucres naturals.
Sí.
A mi em sembla que la samfaina, perquè aquest plat té molts cosins germans molt propers a les cuines del voltant.
Pisto,
eh?
No?
Pisto,
la ratatouille,
tinc per aquí una llista. Deixa'm mirar, a veure si trobo la llista. Ara no la trobaré, després ja la trobaré. Però sí, tenim molts cosins. Què fa diferent la samfaina, la nostra samfaina? Jo crec que és el pebrot vermell. Jo crec que és la dominància del pebrot vermell, que a l'estiu està en el seu millor moment, quan és més carnós, la pell és fineta, confita moltíssim, quan mossegues es desfà d'aquella manera tan tendra. Jo crec que en aquest cas, tot i que porti ceba, que porti albergínia, que porti tomàquet, si vols, però la samfaina catalana, el pebrot, li dona un plus.
I aquí segurament que una d'aquestes diferències que hi ha amb altres tipus de, entre cometes, samfaines, com diem, és precisament en la cocció. En una ratatouille, per exemple, hi ha gent que la deixa molt més crueta, allò que gairebé la salseja. Clar. Nosaltres aquí fem xup-xup amb la samfaina.
Aquí fem xup-xup. Mira, ja tinc aquí la llista. El pisto castellà, la ratatouille, el tompet mallorquí o la piparrada, per exemple, per parlar. Que, per cert, samfaina té un origen etimològic molt divertit, perquè ve de samfònia, que és una paraula àrab, que són els que ens han portat l'albergínia, a més a més, i del llatí sinfonia. Sinfonia, doncs, és una barreja de coses que són certament harmòniques, i això és el que és una samfaina.
Exacte.
Una sinfonia vegetal d'harmonies d'estiu.
Doncs, on hem de menjar aquesta sinfonia?
Mira, podem menjar bona samfaina pràcticament a qualsevol restaurant de Catalunya on facin bé els guisats i facin bé els rostits. Anem a citar-ne tres. Can Vilaró.
Can Vilaró, el tenim aquí al costat de la... Bueno, al costat. 10 minuts de moto.
I davant del mercat de Sant Antoni.
Sí, 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 sí.
El Bar Aparici de Sant Andreu, que fa una samfaina espaterrant. A Bar Aparici està en aquesta plaça porxada que tenen al barri de Sant Andreu, tan xula que al mig està el mercat i al voltant hi ha uns quants bars, un d'ells és el Bar Aparici, i el Bar Ibèria, a la punta de la zona franca, ja tocant el port, on fan la samfaina per acompanyar, doncs, el bacallà, perquè al final la samfaina normalment està, diguéssim, casada amb un altre producte principal, el que fa d'acompanyament. Bacallà, per exemple, o conill.
A mi m'agrada molt el coll de xai amb xafaina, o el pit de xai amb xafaina.
El coll de xai és un plat que jo tenia una mica oblidat fins que tu me'n vas parlar, ja fa anys, i des d'aleshores la veritat que m'he fet coll de xai addicte.
És que tant de temps fa que ens coneixem, tu i jo, no?
Doncs no t'ho voldria assegurar, però diria que fa molt de temps, eh?
Fa molt de temps, fa molt de temps. Òscar Gómez, m'encanta que avui ens hagis parlat de la xamfaina o samfaina o samfaina, eh?
Visca la diversitat lingüística i dels matisos dels nostres accents o dialectes, perdó.
Doncs anirem a Can Vilaró, al Bar Aparici de Sant Andreu o al Bar Iberià. A passeu!
Bon estiu!
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I ara és el moment de tastar un dels formatges icònics de l'artesania formatgera catalana.
Soc en Pablo, de Formatgeria La Valda, una petita formatgeria a la Vall de Llémena. El meu formatge més icònic és el Fermió. Des del primer dia que ens acompanya, és una pasta tova, una coagulació làctica, un formatge molt petit de 100 grams, que quan està al punt, al cap de 4 o 5 setmanes de maduració, és completament cremós, es fon a la boca i té molta acceptació i és una mica ja també conegut, com a mínim, a Catalunya.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Com cada divendres, tenim la nostra classe magistral del mestre de les brases, l'Hernán Ezequiel, des de Muntanyola. Hernán, molt bon dia.
Bon dia, Pep, novament.
Escolta'm, una cosa important que aquesta setmana vaig veure, de fet s'ha posat molt de moda en alguns llocs, podríem dir, de tota la península, que hi ha molta gent que ara es dedica a fer, doncs, per exemple, entrecots, a xuletons, no? Amb foc que hi hagi flama. I això a mi no em queda tan clar, perquè jo quan coc amb una flama, un arròs o uns fideus o una cassola, a mi la cassola em queda negra, no? I llavors penses, el xuletón o el tall de carn o el que hi posis també quedarà negre. Tu, d'això, que ets un mestre de les brases, què opines?
Sí, jo opino un poco como tú. Creo que esa cocción, como muchas cosas que quizás se ponen de moda, marcan una tendencia por ahí por un tema visual. Porque yo creo que a nivel sabor tampoco no... Y a nivel cocción es muy agresivo para mí, para el corte de carne. Al margen y teniendo en cuenta lo que tú decías de la parte tóxica, ¿no? Al final, si tú posas una cazuela al fuego de la leña, ¿no? Estamos hablando. Que a mí me pasaba cuando hacía las paellas en los eventos. Era que tú tienes una capa de medio centímetro de tizne, de ese polvillo negro tóxico, y pones la carne obtendrá el mismo resultado. Porque eso no se evapora. Entonces yo creo que lo que hablábamos las semanas anteriores es interesante remarcarlo. El fuego es para cocinar el carbón, o en ese caso la leña, que esté bien hecho, y aunque haya una temperatura muy, muy alta, siempre de carbones o de leña cocida totalmente. Es lo que yo considero y lo que creo que, además de dar un mejor resultado en la cocción, da un mejor resultado también para la salud, ¿no?
Clar, ara suposo que hi deu haver gent que deu dir, home, però escolta'm, quan fem els calçots els fem amb llenya, quan fem uns pebrots escalivats els fem amb llenya, no? Què vols dir, que això és tòxic? Clar, hi ha una cosa important aquí, és a dir, quan fem els calçots o fem un pebrot, hi ha la pell, que la traiem.
Exacto, claro, al final tú utilizas en estos casos la piel o el recubrimiento del vegetal de manera natural para que te quede la cocción perfecta y esa humedad te quede dentro, ¿no? Tú no pelas el calzoto, no pelas el pimiento y lo haces directamente al fuego porque sucedería lo mismo. De hecho, has dado un ejemplo claro en el cual podemos ver lo que genera la flama directa sobre un producto, en este caso un vegetal. No nos interesa comernos eso, nos interesa comernos un producto que esté libre de tóxicos.
Hi ha una cosa important, i jo quan em veig a treballar, és que a més jo sempre em poso de cares a la cuina, perquè per mi com treballes i com cuines és que és poesia pura, no? I veig que a tu no se t'encén mai el carbó quan fas una cosa. Com aconsegueixes que el carbó, que el tens allà vermell, fantàstic, que vas coent carns, no s'encengui mai? I una altra pregunta, si s'encén, què fas?
Sí, eso te iba a decir, porque tengo que traerte más seguido porque a veces se me enciende. No, pocas veces, porque al final tú controlas la cantidad. Depende de la cantidad que pones debajo y depende del producto, ¿no? A veces es peligroso, por ejemplo, con un pescado en el cual yo en mi concepto le pongo fuego fuerte para que la piel no se pegue, y lo que suelo hacer es que le pongo aceite y sal. Y este aceite, cuando cae al fuego, lo primero que tiende a hacer es a encenderse. Entonces, tiene que ser un balance justo, porque si enciende el fuego, sucederá lo mismo que decíamos antes, ¿no? Un resultado no esperado. O a veces sucede con trozos de grasa como la cansalada.
El xai, per exemple, li passa, no?, que tu poses allà les costelles de xai, que tenen la part de la pell, que tenen la part del greix, i llavors se t'encén i dius, aquella costella ja té un gust diferent.
Sí, porque al final esa grasilla que tiene el producto, que le aporta el sabor y que ayuda en la cocción, si hace que en este caso caiga el fuego y se nos encienda, nos da un resultado no esperado. Y yo como consejo es controlar la cantidad que ponemos debajo, y cuando ponemos mucha cantidad, estar atento y removerlo. A mí me ha pasado esta semana, sin ir más lejos, que se me encendió, porque a veces la barbacoa también acumula un poco de grasilla, y es automáticamente quitar el producto y remover el carbón debajo para que se vaya apagando, ¿no? Entre el carbón y la ceniza, el solo se va a ir apagando. Luego vuelves y acomodas el carbón en orden para mantener el calor, pero ya sin fuego. Sí, siempre actuar automàticament, no deixar-lo indiferent perquè arruinarà el producte.
Clar, és que de fet ara estic pensant que aquesta vegada és una de les coses que fan alguns cuiners i cuineres quan el que volen fer és donar-li un toc de fumat a vegades en alguna cosa, no? És a dir, ara que està molt de moda el fum, que aquí, diguem-ne, no el necessitem com una eina de conservar un producte, però sí que hi ha gent que li vol donar un toc de fumat, doncs, amb un tall de peix, amb una carn, i és posar-hi precisament això, no? Un parell de gotetes d'oli d'oliva en una miqueta de carbó, posar una campana perquè ens doni aquest toc de fumat, perquè, clar, una bona brasa no et dona fum.
Sí, pero al final yo creo que a veces es como ponerle... A mí me ha pasado en un sitio que trabajé, que me... Bueno, el cap de cuina o el que estaba en ese momento encargado hacía un aceite ahumado. O sea, yo me quedé alucinando porque ponía en un aceite que era de mala calidad un trozo de carbón para el aceite ahumado y unas verduras a la brasa. Yo te juro que cuando no me miraba no lo ponía. Porque al final me parece que es redundar un poco. La magia que tiene la brasa es por sí sola. Cuando tú cocinas ya la carne tiene sabor ahumado, porque viene de la leña que has cocinado. Si necesitas, puedes ahumar con un trozo de leña para dar un toque, lo pones debajo y con que desprenda... Yo hago una piña ahumada. La piña la pongo pocos segundos o minutos, digamos, debajo del humo y ya queda impregnado. La potencia del humo es mucha y a medida que pasan los días, más. Si tú dejas ahumada la piña o un trozo de bacalao o la misma una escalivada, tú la comes el primer día, tiene un sabor. Comes una escalivada los 3 días y el sabor se te hace súper fuerte en la boca y hasta un poco más agrio a veces, pero porque yo creo que de por sí mismo el fuego y la brasa ya te aportan lo que necesitan. Yo en mi concepto no voy redundando en eso de lo que me decías, poner un toque de aceite y buscar ahumados.
No, i ara estava pensant, una cosa és que tu, diguem-ne, facis aquest fum o aquesta miqueta de fum intencionat amb un tipus de carn o de peix, l'altra és ja que utilitzis aquests aromes de fum, que això ja és una altra cosa, eh? És a dir, és una d'aquelles coses que... És com, per exemple, l'aroma de tòfona, no? Aquells olis que diuen aceite de trufa, que dius, això de tòfona no l'ha vist a la seva vida, aquest oli.
Sí, claro, es muy buen ejemplo. Aquí me apuntaba una cosa, al final yo creo que un ahumado lento, ¿cuál es? Cuando yo pongo un trozo de carne que tiene un poco de grasa o una cosa que esto lo pueden probar y lo van a comprobar muy fácilmente. Una cansalada, tú la pones al fuego y con su propia grasa que gotea en el carbón, bien encendido, como dijimos siempre, a medida que va subiendo te aporta un ahumado, pero no te aporta un ahumado de cualquier cosa, no, de su misma grasa. Y es alucinante, sobre todo con la cansalada lo noto, cómo cambia el sabor cuando esa grasilla que se funde va subiendo e indirectamente va ahumando ese corte de en este caso, de cansalada, de carne.
I aquí és quan veiem quan tenim un bon fumat o un mal fumat, quan parlem d'artesania de la brasa i quan parlem d'aromes sintètics. Hernán Ezequiel, mestre de les brases, moltíssimes gràcies i que passis un bon cap de setmana. Què? Aquesta setmana què tindrem? Tenim algun tipus de peix concret per cuinar?
Mira, sí, esta semana tendremos salmón, estamos haciendo en este momento. Bueno, la sepia también la incorporamos a la brasa. El atún, que nosotros lo vendemos como entrecot de mar, porque hacemos un taco de atún. Bueno, siempre vamos variando, cada semana.
Ja parlarem un dia d'això de coure els peixos, perquè a mi m'agraden molt els peixos plans. El turbó, el rom, no? Aquests peixos són bons per fer la brasa.
Sí, yo creo que tú sabes. Estos son muy buenos. Aquí no te equivocas.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
I ara és el moment d'anar cap als mercats de Barcelona i avui ens toca el mercat de Provençals, que allà hi tenim la Verònica Rosendo. Verònica, molt bon dia.
Bon dia, com estem, Pep?
Ah, fantàstic. I tu què tal? Com va per aquí l'estiu?
Molt bé, amb molta calor, però molt bé.
Així, m'encanta. A veure, tu tens una parada de fruits secs, eh?
Sí, de fruits secs.
Que bé, que bé.
Ara l'estiu va molt bé perquè són molt hidratants.
Uh-huh. Els fruits secs, allò quan fem la barreja, grana de capellà, postres de músic, el que és cert és que un grapadet de fruits secs al dia és, podríem dir allò, un àpat d'aquells que ens va bé per fer un bon esmorzar, que dona molts omega 3, eh?
Sí, sí, molta vitalitat.
Uh-huh. Escolta, i què és el que agrada més ara en aquests moments a l'estiu aquí a Provençals? La gent demana més avellanes, demana més ametlles, pistatxos...
Pues mira, el producte de l'estrella són les xufes.
Oh, que bones! Oh.
Perquè amb les xufes es fa l'horxata. Mm. I ara en aquests moments una horxata fresqueta directa de la nevera senta la mar de bé.
Sí, però a veure, escolta'm, a horxata hi ha molta gent que aprofita per anar a fer una bona horxata, però també està molt bé poder-la fer a casa, eh? Però com hem de fer una bona horxata, Verònica?
Doncs pues mira, és molt fàcil. Es pot comprar 250 grams de xufes, les deixem en remull tota la nit, li donem un par d'aguades i a l'endemà la triturem tota amb un litre d'aigua fresca. Llavors després la colem amb un colador d'aquests xinus i ja la fiquem a la nevera i ja està per prendre-la.
Mm-hmm. Això, sobretot ben colada, posada a la nevera i prendre-la. I anar ràpid, no prendre-la, perquè clar, l'orxata així tal qual, diguem-ne que no té gaire durabilitat.
Bueno, un dia, dos dies a la nevera, aguanta bé.
Ui, sí, un litre ens el prenem en menys de dues hores, no?
Sí, sí, sí. Amb aquestes calors, la veritat és que senta molt bé, fresqueta.
A més, podem fer l'orxata versió tradicional, que la gent ja hi posa sucre i una miqueta de pell de llimona, també, a vegades, o així.
I canyella, sí.
Clar, o no sé, per exemple, una orxata amb un toc més de, per exemple, de naturalesa, no? Per exemple, substituir el sucre per un edulcorant bo com la mel, que aquí a Catalunya tenim moltes mels bones.
Exacte. Llavors li donem un to molt bo.
Que bo, que bo. L'altre dia n'hi havia una persona que em deia, una senyora que em deia, escolta, l'orxata és molt bona per beure, diu, però t'hi has fixat que el resta de l'any la gent pren, per exemple, llet d'ametlles o llet de soja o llet de cibada, no? I en canvi dius, per què només prenem la llet de xufa, no? Entre cometes, no? Diem llet, llet entre cometes. Per què només la prenem l'estiu? I dius, doncs és una bona reflexió, no? Podríem fer beguda d'orxata, no? Podríem fer orxata tot l'any i fer un tallat amb orxata, no?
Sí, sí que és veritat, sí que és veritat. Nosaltres a la botiga, la veritat és que també donem consells per fer la llet de soia, perquè tenim també soia, i la veritat és que la gent està molt contenta. Al final és fer, és el mateix. Tens tota la raó i estaria boníssima en qualsevol tipus de l'any.
Doncs, Verònica, ja ho veus aquí, eh? Orxata tot l'any. Ja tenim el logo, eh? Aquí l'eslògan.
Pues sí, la veritat és que sí.
Doncs, Verònica Rosendo, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada des del Mercat de Provençals. Un dia d'aquests venim i tastem la teva orxata.
Perfecte, aquí us esperem.
Que vagi molt bé, guapíssima.
Igualment, Pep, fins aviat.
Que vagi bé.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I és que avui en Dani, mira, m'ha fet agafar la bicicleta, aquestes bicicletes blanques i vermelles, que jo no sabia ni com funcionaven. Sort que hem hagut de fer pocs quilòmetres, perquè amb la calor que fa avui, Dani Jiménez, podries haver posat un taxi, eh? Tot i que, ja us ho dic, que no hem anat gaire lluny, perquè hem anat fins aquí, podríem dir, l'encreuament del carrer París amb Granados, i és que hi ha un bon dia, res, no fa gaire, uns 4 mesets, un bon cuiner, que sempre havia fet cuina doncs molt a prop de la boqueria, va arribar el moment en què va voler créixer una miqueta. I és que avui volem parlar de cuina, volem parlar de present, volem parlar de futur, però sobretot volem reflexionar sobre aquests anys que porta a darrere dels fogons un cuiner, d'aquells cuiners, jo sempre dic que quan els cuiners i cuineres fem festa, anem al seu restaurant. I és que qui no ha anat a gaudir de la proposta gastronòmica de l'Arnau Muñoz al directe? Arnau Muñoz, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estem?
Bé, què? Tenim sabates noves, no?
Bueno, crec que encantat d'aquest espai meravellós que tenim, com pots veure. Bueno, molt d'espai, hem guanyat molt d'espai i molta comoditat.
Home, allà a la boqueria estaves en un lloc emblemàtic, romàntic, petitet també, amb aquells 8 o 9 tamborets allà a la barra, més un parell de taules allà fora, i ara aquí tens més espai. Però aquest, suposo que no ha sigut només el fet de que hagis canviat d'emplaçament.
No, la veritat és que teníem una necessitat de créixer professionalment, i en un espai tan petit és molt complicat. Sí que és veritat que tenir el mercat al voltant et dona molts avantatges de veure molt bé el producte de temporada, com va canviant i aquestes coses, però bueno, això al final som cuiners i seguim anant al mercat i seguim anant a veure el producte constantment i veure què és el que comença a estar pitjor i el que comença a estar millor. I aquí doncs, tenim molt d'espai per amagatzemar i per poder treballar també amb proveïdors que abans no podíem, no? Perquè al final vols treballar amb alguns proveïdors que t'és impossible, perquè si no tens amagatzematge, jo em veia limitat al mercat i ara podem anar a poc també créixer en aquest aspecte.
Tu ets d'una fornada de cuiners, d'alumnes que un bon dia van escollir doncs, l'escola com a eix, diguem-ne, de coneixement, i tu ets d'aquesta fornada, anys més amunt, anys més avall, eh? De, evidentment, doncs, d'en Rovira, de la gent del Disfrutar, etc. Tu ets de la fornada del Jubiat.
Sí, la veritat és que l'escola Jubiat guardo un meravellós record, perquè realment jo crec que potser quan estudiem cuina potser és un dels moments més bonics, no?, de la nostra vida, perquè al final disfrutes, estàs aprenent, cada dia és algú nou, i, bueno, i a més el fet que jo no era de Manresa, no? pujàvem tots junts amb el tren, era com una aventura molt guapa, la veritat.
Una època en la qual ja sonava aquell moment, diguem-ne, aquesta reinvenció, aquesta cuina catalana més creativa, de la mà doncs, de Ferran Adrià i companyia, no?, però, clar, hi ha una cosa important en tot això, i és que un agafa una certa identitat. I quan un va a menjar a casa teva al directe, no sé si tu podries definir, no? Si hi ha algun personatge a la cuina que t'hagi influït, no? Per fer la cuina que tu fas, Arnau.
La veritat és que no ho podria resumir amb un... Jo crec que, al final, sempre tenim aquesta... Tots la tenim, amb tot, no? D'aquesta necessitat de posar una etiqueta a cada estil i aquestes coses. I jo crec que, bueno, al final, després de 7 anys, ja tenim bastant definit el nostre estil, que la definició no la tinc clara, però sí que crec que la nostra cuina és bastant reconeixible, perquè al final pues, tenim moltes arrels catalanes, sempre hi ha productes catalans, el producte de temporada, però a la vegada hi ha aquesta influència del Japó, aquest purisme, alguns ingredients que utilitzem sovint, però no sé, i com a cuiner referent... És que, clar, et podria dir, no n'hi ha un, perquè sí, podríem dir Ferran, sí, clar, Ferran, per suposat, ens ha influenciat a tots, però no sóc un seguidor d'allò de he de fer el que va fer aquest senyor, no? Igual, doncs, potser també és molt exemple el que ha fet en Hideki, no? Perquè al final en Hideki és una mica al revés del que fem nosaltres, no? Ell ha portat la cuina japonesa aquí i l'ha intentat adaptar al Mediterrani, i nosaltres, jo al final, adapto molts cops al Mediterrani a alguna cosa japonesa. Sempre potser és més referent, però tampoc, perquè tampoc seria un referent allò dogmàtic, no? No.
I per què va ser Japó i, per exemple, no va ser, no sé, a la cuina grega o la cuina mexicana? És a dir, per què un bon dia vas agafar i vas dir, mira, Japó m'atrau, no? Anem a jugar.
Això és una cosa que he anat reflexionant amb els anys, perquè... també que me l'han preguntat moltes vegades i al final crec que ho he anat analitzant perquè no és una resposta fàcil. I mirant enrere, o sigui, jo vaig començar a treballar a l'Hacienda Benazuza del Bulli el 2003. El Bulli va viatjar al Japó, em sembla que va ser... Això ho m'he donat compte després, no? El 2002. En l'Hacienda feien plats antics del Bulli que hi havia, o sigui, fins a l'any anterior. Després, jo quan estava allà a Sevilla, de cop, vam canviar el menú a mig de l'any i van venir un munt de productes del Japó. Jo no havia menjat mai a un restaurant japonès. I clar, al final, allà em va picar molt la curiositat. Torno a Barcelona, me'n vaig a treballar amb Carles Avellan. Carles Avellan 2005 fan aquest viatge que van tots els cuiners a l'escola Hattori del Japó, mentre jo estava treballant al comerç. Bueno, ve un cuiner japonès en el comerç a treballar, suposo que Bola de Drac, que també de petits, clar, que això segur que influencia moltíssim.
Clar, és que llavors és quan va i t'enamores d'un gust, d'una filosofia, d'una manera, d'una tècnica,
sí,
d'un producte...
Sense la necessitat de voler fer cuina japonesa, no? Vull dir, al final és una cosa que m'atrau, però també m'atrau, sempre m'he sentit atret per la cuina tradicional d'aquí, i al final és una cosa que ha anat una miqueta a la part, una cosa com l'altra, i no... Mai he volgut fer un restaurant de sushi o una cosa així, no sé.
Hi ha un fil conductor en els teus, en la teva proposta culinària, en els teus plats, en el teu menú?
Jo crec que sí, jo crec que és l'estacionalitat. El nostre menú canvia per estacions i al final és el producte de temporada, és el que mana. Nosaltres fem una llista de productes i amb això li intentem aplicar la millor tècnica possible i pues, una personalitat que surt d'una manera espontània, per dir una manera, i així pues, aconseguim crear plats. També pues, li creem més conceptes, no? Tenim tot el tema dels ferments i tot això, pues, que volem que això és una cosa que es va fent durant tot l'any i que la tenim, són recursos que podem per anar acabant els plats.
M'agrada el que diguis això dels recursos, no? Perquè això a les cases de pagès sempre se li ha dit rebost, no?
Sí, no,
és a dir, i el rebost a moltes cases, malauradament, només ara s'ha transformat en una nevera i un congelador, però ens n'hem oblidat que hi ha moltes coses en un rebost que es poden guardar i que muten, no? Com, per exemple, el sagí, no? En una casa de pagès, aquell gust, no? Aquell ranci noble, per una banda, doncs, que tenim. Jo sospito que amb tu, després de tots aquests anys, perquè déu-n'hi-do, ja fa una colla d'anys ara que tens el directe, hi ha una paraula que no sé si et molesta, no?, quan te la diuen, que és aquella paraula fusió.
La veritat és que no, m'hi sento zero identificat, però crec que quan intentes explicar el que fas, dius, pues que al final sí que parteix de diferents conceptes que s'ajunten, no? I al final seria la definició de fusió. Però per mi el significat que té dintre del món culinari, pues, és negatiu i no és una cosa amb la que em sento identificat, no? Però bueno.
Clar, és que moltes vegades quan parlem de barrejar, no?, o de fusionar plats, a vegades pensem que hi ha d'haver-hi algun eix central allà, no? I a vegades el que estàs fent és fent una cosa nova, no? A vegades no és fusionar, sinó és crear un plat nou.
Aquesta seria la idea, o sigui, agafar un producte i fer una cosa nova arrel de les coses que coneixem. I poden ser unes tècniques i poden ser unes elaboracions. Molts cops podem agafar, doncs, pot ser un capipota o un fricandó com a concepte de punt de partida per fer un plat nou i que no tingui res a veure amb un fricandó tradicional, però que hi hagi alguna cosa. Jo crec que una cosa molt característica de la nostra cuina és que en gairebé tots els plats tens alguna cosa que et connecta amb algú que coneixes i a la vegada algú desconegut. I jo crec que si això es repeteix, no ho fem intencionadament, però sí que és una cosa que passa pràcticament en tots els plats.
Parlem una miqueta de creativitat, parlem una miqueta d'innovació, parlem d'aquest concepte de crear, no? Arnau, tu, clar, jo suposo que quan vas començar el directe, doncs, de la boqueria, hi havia una cosa, no?, que era primordial, que era, me'n vaig donar una volta per allà, agafo una cosa, agafo una altra, penso, reflexiono, faig, no? Tot això, aquest procés creatiu, diguem-ne, a la cuina, tu com el vius?
Bueno, el visc és el moment més bonic de la meva feina i a la vegada el més estressant, no? Perquè, saps, sobretot si vols anar canviant per les temporades i no arriba tard el producte, t'has de posar les piles, has de començar a pensar el plat quan el producte encara no existeix i quan el tens, anar bastant a cara barraca, perquè ho tens que tenir bastant clar, perquè si no, hi ha producte, que sé, els nespres, no?, que teníem en el mes de maig-juny, són un producte que dura un mes i poc, i després no, o les cireres, no?, que ara ja no en tenim, pues són productes que pots fer el plat durant aquell temps i clar, això és complicat, però bueno, tu, com que ho vas fent cada any, pues cada any ja tens una miqueta el backup de l'any passat i li dones la volta el que l'any passat no vas poder acabar de fer o que va estar, no?
Hi ha una cosa, i és que moltes vegades busquem el romanticisme, no?, per poder explicar històries, no? Molts, doncs, tenim, doncs, el viatge com una font d'inspiració, altres tenen una persona, altres tenen un producte. Tu, cap, què és el que et pesa més? Una tècnica, un producte, podríem dir, un llenguatge en el qual vas lligant plat en plat fins a arribar al final?
Jo el que m'agrada i el que pretenc és que quan la gent ve al directe tingui la sensació de que s'ha menjat una estació, no?, i un moment de l'any, que és una cosa irrepetible, que és al final és el tema de les estacions. Després, si ara a l'agost, doncs, tenim producte que hi ha a l'agost, i al setembre serà encara, no?, estiu, però ja hi haurà alguns productes que ja no tindrem i començaran a haver alguns productes de tardor, i el menú va mutant segons, jo crec que sobretot és l'estacionalitat.
L'estacionalitat que ve molt marcada, tot i que és veritat que cada vegada la tenim més oberta, no? Perquè aquí a Barcelona, al mes de novembre, ja hi ha restaurants que tenen Pèsols del Maresme, i no sé, estic pensant en casa, que jo allà a la Garrotxa, al mes de juny, el Pèsols encara tot just estaven cresquent la tabella, no? Vull dir que s'allarga molt, no?, segons on visquis la temporada.
Sí, bueno, pots, però es tracta de no caure en això, no? Al final sí que tenim, és tentador, perquè al final tens un plat que agrada, que tothom et diu que està molt bo, i tens que agafar i canviar-lo per un plat que no saps si agradarà, no saps si estarà molt bo, no saps si tothom li agradarà, però aquí està el joc, no? I aquí t'has d'estrujar el coco, i això sempre fa pena, però l'any que ve tornarà el mateix producte. Jo crec que ho hem d'intentar... hem d'intentar els restaurants fer una mica de pedagogia d'això de les estacions i del producte de temporada, perquè a més és molt difícil, vull dir, tu no és només proposar-s'ho. Jo, quan vaig començar el mercat de la Boqueria, ja tenia aquesta intenció, i ara em dono compte, ara després de 7 anys veig que en sé molt més que fa 7, però jo segur que en sé molt menys que d'aquí 7, no? Perquè al final és molt difícil, perquè lògicament et donen el producte quan encara no és, o te'l porten d'una altra banda i et diuen que és d'aquí, i bueno, hi ha... Has de conèixer molt bé els proveïdors, has de tenir un tracte de confiança per anar que et diguin la veritat de debò, no la veritat que tu vols sentir, perquè és allò, a vegades no volem, els mateixos cuiners no volem saber que els reis són els pares, saps? I volem que aquesta cirera sigui d'aquí i resulta que ve d'allà, saps? No? I...
Sí, sí. Hi ha una cosa, Arnau, que amb aquests 7 anys de cuina a la Boqueria, al directe de Boqueria, jo sempre dic que a mi m'agrada molt parlar amb persones o parlo amb persones que, per exemple, en el teu cas, fa 7 anys i ara ets la mateixa persona. Des d'un punt de vista, diguem-ne, exterior, per la meva banda, no has canviat, no? Però com veus que ha canviat l'Arnau Muñoz de fa 7 anys amb ara des d'un punt de vista de persona i de cuiner, també?
Bueno, com a persona, jo crec... és una miqueta... Bueno, però sobretot amb el que més he après és a ser molt més pacient, no? Jo crec que els cuiners pequem sempre de la impaciència i no és que sigui la persona més pacient del món, però sóc molt més pacient que abans, és una cosa que he treballat i que em treballo i que sobretot pues, el fet d'estar 2 anys fent obres per un restaurant que no s'obre, pues, bueno, pues, com et prens aquesta tolerància a la frustració i a la vegada pues, cada dia anar pujant un granet de sorra per poder anar cap a una direcció. No? Això, com a persona, jo crec que això ho he après bastant.
Però, escolta, la processadora no per dins, perquè jo et veig igual, diguem-ne, de tranquil i pausat. No?
Bueno, sí, la processadora per dins. tu ho has dit, tu ho has dit. Però, i com a cuiner, jo crec que potser intento reduir les coses que poso en un plat, tot i que, bueno, aparentment jo crec que no, però jo crec que sí, són més coses, però potser menys ingredients, i potser faig més coses amb uns ingredients, i molt més treball sobre el producte, que crec que potser és la nostra línia de treball. O sigui, treballar amb menys productes, però potser també seguim al final posant 7-8 elaboracions en un mateix plat. Això ha sigut sempre així. Jo m'encantaria saber fer un plat amb un producte i 2 elaboracions, però això només passa al Bagà i ja està, saps? No vull dir, no sé, no, m'encantaria, però no en sé.
Jo anava a dir, t'estàs tornant una mica Narisawa, no? Aquest cuiner japonès, sí. que l'essència és el seu plaer culinari.
És molt complicat, perquè al final vols que un plat sorprengui, que tingui un punt de xispa, que tingui un missatge, que vols moltes coses en un plat i és molt difícil de sintetitzar. Jo, al final, crec que he sintetitzat molt i crec que realment la intenció és que tot el que posem en un plat tingui un sentit. I crec que hem tret moltes coses, però a la vegada, pues, amb el camí també hem après coses a fer que fan que ens compliquem, però bueno. Jo crec que és molt la nostra cuina cada cop és més fresca i cada cop està més sintetitzada, però bueno, no crec que ho sàpiga sintetitzar gaire més, m'agradaria, i és un camí que, bueno, suposo que algun dia n'aprendrem.
Home, s'han vist molt plats al llarg d'aquests últims, no sé, 10, 15, 20 anys, no?, amb una cuina creativa, anem a dir una cuina d'estrelles Michelin i de llistes i tot i això, i a vegades també veiem que hi ha molts plats, que hi ha molts ingredients, precisament, que hi són gratuïts, no?
Totalment. Però al final, la tècnica per la tècnica, o al final... Ja hi ha una... Però jo crec que socialment estem més madurs amb això, no? Ja, la gent ja no jutja tant un restaurant perquè vegi coses molt vistoses, no? Al final, crec que la gent el que vol és anar a un restaurant i disfrutar. Sí que la gent... Vale, que l'Instagram no ajuda perquè la gent fa la foto i vol que els plats siguin molt vistosos i al final els plats vistosos venen més que els que no són vistosos. Però bé, bueno, al final pot ser tan vistosa una sardina tallada perfecta, no?, que un plat allò amb aquests cruixents que tenen no sé quantes mena de... No? Tipo aquests nòrdics, no?, que fan. Pues, bueno, sí, jo crec que aquesta etapa està bastant superada i, bueno, el fet de fer-ho perquè sí, i el que ho fa amb sentit, doncs jo crec que ho fa molt bé, i a més és molt difícil de fer, també, vull dir, encara que a vegades és la còpia d'una còpia d'una còpia, fer la còpia de la còpia d'una còpia és molt difícil, vull dir, és respectable, no?
Mira, ara que parlaves precisament de xarxes socials i això, i aquí també un s'ha d'entonar el mea culpa, no? Però arribarà un moment, suposo, que hi haurà cuiners i cuineres que, de la mateixa manera que tu quan vas a un concert o vas a una obra de teatre et diuen, sisplau, guardi el seu mòbil, no? No perquè no facis la foto, sinó per no interferir en aquell procés, diguem-ne, d'una obra de teatre al damunt d'una taula, no? Creus que algun dia t'arribarà aquest moment que diràs, nois, aquí, qui vulgui venir, que sàpiga que no pot fer fotos. Anem a menjar i anem a gaudir d'això, no? Perquè a vegades sembla que la gent gaudeix més, diguem-ne, per poder tenir la foto i poder-ho explicar als altres, que no pas en el moment que està, no?
Sí, però tristament vivim d'aquesta gent que fa les fotos, saps o no? Vull dir, la veritat és aquesta, perquè a vegades et ven més una foto d'una persona que pot tenir el seu criteri culinari, pot ser completament qüestionable, que una persona amb un criteri culinari molt assentat i periodistes de renom i tal, que potser no té el mateix impacte, perquè al final, bueno, no sé, jo la veritat no acabo d'entendre, em sembla molt absurd, no?, tot això de les redes socials, però crec que és un joc que, encara que no m'agradi, pues, que hi hem d'estar, perquè si no hi ets, pues, no existeixes, i al final el restaurant s'han d'omplir, i volem això. Dir que no poden fer fotos... Home, jo a la gent li recomano que no facin masses fotos, i inclús quan ve gent que li interessa molt, li dic, mira, jo després et posaré el menú, no intentis escriure, o no prenguis de punts, no facis aquestes coses, jo després t'ho passo, disfruta de l'experiència i tal. Però clar, em sembla una mica altiu, no?, inculcar unes normes en un restaurant que la gent ve a disfrutar, per part meva, no? Vull dir, que al final, mentre no molestin, a veure, està clar, la gent aquesta que hi ha, que agafen el mòbil, que l'acosten a dintre de la cuina, que te'l posen directament, o que posen allà focus i tot això, jo, per almenys, això a mi no m'ha passat, no ho fan a casa meva, perquè jo crec que estan molt fora de lloc perquè estan al voltant d'una cuina, no?
Clar, i a més, tu estàs cuinant a davant,
sí,
no? És a dir, això ho has tingut molt clar.
Sí, sí.
Mm. Arnau, quin pes tenen per tu les salses, els brous, els fons a la cuina?
Doncs són la base, i no és un, i és un tòpic dir això, perquè al final sempre es diu, no? Però realment, jo sempre ho he pensat, vull dir, a mi m'encanta fer els brous del restaurant. O si els puc fer jo, els faig jo. És de les coses que més m'agrada. I les salses, el mateix. Crec que d'això, si estan unes bases ben fetes, jo que faig tantes coses al moment, davant del client, tants talls i tal, si això està ben fet, ja tinc un percentatge de possibilitats. Després faig moltes coses al moment, que la puc liar, depèn de com vagi aquell servei, no? Intento que no, lògicament. Però les bases... I aquí és on tinc... La cuina catalana és més present, no?, la meva cuina, en aquests sofregits, en aquestes salsetes, en aquest tot. Després, se li pot donar una altra direcció, sense... És que jo realment no tinc intenció de donar-li una altra direcció, però ho utilitzo perquè m'encanten. O sigui, si t'agrada fer una... A mi m'encanta l'escudella, per què no utilitzar l'escudella per donar-li un toc en un plat i donar-li una gelatina en un caldet pot ser per fer qualsevol altre plat, és un recurs més.
Si mires enrere amb aquests 7 anys de creativitat, de cuina al directe de la Boqueria, i haguessis de buscar un error, allò que dius, ostres tu, en aquell moment vaig fer una cosa que evidentment ara no vull fer o és que no em puc permetre fer-lo. Hi ha algun error que t'hagi fet créixer des d'un punt de vista culinari?
En el directe? Mira, quan vaig obrir, vaig fer un plat una mica mexicà, un cop, i un plat una mica àrab. I vaig durar un mes, cada plat. No, ni 3 setmanes, crec que et vaig tenir. Però no perquè tingui res en contra ni tal. Perquè ho veia com... O sigui, no ho veia la meva cuina. saps o no? No em sentia identificat en aquells plats. Però la veritat, vull dir, si me'ls menjo, estan bons. I estava...
Quins plats eren?
Vaig fer una guatlla amb un escabeig, però que el feia... Fixa't que al final tampoc és que tingui tant... Però era un escabeig que el feia amb espècies marroquís i li posava menta i potata, i li deia... I que era el rotllo de fer una guatlla, com que estava amb el Raval, donar-li aquest punt àrab, no? Que al final tal... Però no... Em vaig pensar que això era començar a jugar unes tecles del que dèiem abans de la fusió i tal, no? I al final també un postre que vam fer de síndria amb xiles mexicans i tal. Bueno, no ho vaig... No, a part també, per sort, la meva parella, la Mariona, també m'ho va dir, eh? M'ho recordo. M'ho va dir amb la síndria, no amb l'altra, però m'ho va dir. M'ha dit, diu, això no sembla un plat d'aquest restaurant. I vaig dir, hòstia, veus, jo també ho pensava. Va durar 2 setmanes, aquest plat. Però mira, és així. A vegades et poses a pensar, per què no això, per què no tal? I, bueno, potser no vaig reflexionar-ho prou.
Clar, és que moltes vegades un també ha de fer, diguem-ne, coses allò de... que surtin una miqueta, no? Deixar-se anar, a vegades, aquells accidents afortunats, que aquesta paraula, aquesta frase ens agrada molt aquí, a la Fonda, no? Perquè a vegades et trobes coses que dius... Mira, això no hi havia caigut, no? O a vegades arriba primer el plat i després te'n dones compte... de que aquell plat et porta una història que tu ja has viscut, però que t'ha sortit, no?
Bueno, aquests em van ajudar a saber on era el camí, perquè vaig dir, mira, aquest no és aquest. I després, amb l'altre, doncs, mira, doncs, he fet 200, em sembla que són 250 plats, una cosa així, em sento... Ara mateix, jo, quan miro el receptari del restaurant, puc mirar els plats de la primera carta... I jo crec que els podria posar al menú. Inclús veiem idees del principi que ara pues, els donem la volta i la fem d'una altra manera i tal. O sigui que crec que està... Crec que més o menys ho tenim tot bastant, bastant bé en aquest sentit, en el sentit conceptual de lo que fem.
Sé que el que ara et demanaré és una cosa d'aquelles que dius... potser ha de ser molt difícil pensar-hi, no? Però si hi ha un plat, si haguessis de decidir un plat de la teva vida culinària d'aquests 7 anys i escaig que portes al directe, un que diguis, mira, aquest és el que n'estic més orgullós, aquest és el que em defineix més com a persona, com a la meva cuina, quin diries que és?
Costa, perquè sempre penso en el menú. Com que no fem carta, no penso mai en un plat i penso bastant en el global. Jo crec que hauria de ser un dels plats que tenen pinyons, perquè és un element d'aquests que sempre poso en el menú. Tenen una connexió amb mi des de petit. Vivia en una plaça que hi havia pinyons en els arbres i sempre m'ha agradat utilitzar-ho. Però, no sé, mira, per exemple... A la primavera fèiem... Seran 2 plats, vale? Bueno, són 3, en realitat, perquè van com... És com una sèrie.
Una seqüència,
sí,
no? Que diem.
Sí, seria... fèiem una orxata de pinyons, amb una mel que fem de pinyes verdes, amb una esqueixada de tonyina, amb pinyons torrats. Després amb la tonyina fem un brou, amb l'espina de la tonyina, fem un brou fumant-la i secant-la durant 48 hores. I allà li posem les flors de pi de l'any següent fermentades. Amb el desperdici de fer d'aquesta llet de pinyons, fem un miso de pinyons, que els fem servir pel plat següent, que per això t'explicaré un altre plat, que és l'espàrrec, que fèiem a la primavera, l'espàrrec que fèiem amb aquest miso de pinyons. I aquest rotllo d'utilitzar-lo del plat anterior pel plat de després, i que tot aquest rotllo dels pinyons, però això no sé, ara perquè m'has agafat a xifra. Potser hi ha un altre plat que m'agrada més, me'n recordaré d'aquí una hora, però aquest rotllo crec que és bastant el nostre rotllo, saps?
És una cosa icònica, un sabor icònic aquest dels pinyons, sí. que tal com deies va d'any en bany. Arnau, no volia que deixar de o no volia marxar sense fer-te el nostre bocató di cardinale. Acceptes?
Sí, tant.
Sí? Va. Doncs avui passa pel Bocató di Cardinale l'Arnau Muñoz, cuiner i propietari del Directe a Barcelona. Arnau, per esbrosar, dolç o salat?
Salat.
Què de salat, a veure?
Entrepà de pernil.
Un entrepà de pernil. Del mar, què és el que t'agrada més?
Les cruïses.
I de la terra?
El xai.
El xai. Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
La veritat, el sushi.
El sushi. Un vici culinari que ens puguis explicar.
la coca dolça amb llonganissa.
Uf, que bo. Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
El ganivet.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Els pins.
Els pins, clar. Quin és el teu restaurant de capçalera? Aquell que hi vas sempre que pots.
Ultramarinos Marín.
Oh, que bo. Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
El cap d'una gamba.
Oh. Un producte que no suportis?
Les magdalenes. Bueno, és un producte. Però...
En sèrio? Sí. No t'agraden les magdalenes? No,
les odio.
Oh, oh. La truita de patata, amb ceba o sense?
Amb ceba.
Amb ceba. I l'últim, va, acaba la frase. Un bon tall de pernil salat amb...
Pa amb tomàquet.
Amb pa amb tomata. Arnau Muñío, molts èxits en aquest nou directe aquí al carrer París. Esperem poder-hi venir aviat perquè, escolta, jo fa 2 mesos que estic mirant aquí a la web i no hi ha maneres de trobar taula, eh? Em planeu cada dia.
Bueno, la veritat que no ens podem queixar.
Moltes gràcies, Arnau.
Gràcies.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner Alain Duquesne que diu: la genialitat sense la base d'un producte no té sentit, però la creativitat, si no hi ha un projecte, tampoc té raó de ser. I aquí a Catalunya Ràdio, a La Fonda, ens agrada reflexionar, ens agrada aprendre i sobretot ens agrada divulgar, perquè la millor manera de fer-ho és a partir de tot allò que ensenyem, de tot allò que aprenem i sobretot de tot allò que compartim. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away. Surrender, surrender. Stop your running, stop your running. Surrender, surrender. It's all over now, it's all over now. Surrender, surrender. Good times, oh.